Bon dia. Experts de l'IRTA Cressa asseguren que la vacuna contra la dermatosi nodular és eficaç i segura.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
És un virus atenuat que no provoca malaltia, però segueixen un virus viu. Llavors, sí que es pot donar algun pic de febre, però molt poca cosa. S'ha descrit també que hi ha fluctuacions en la producció de llet, o sigui, pot baixar una mica la producció de llet. I després, en un percentatge molt petit d'animals, poden aparèixer nòduls cutanis. Nòduls cutanis molt similars a la malaltia normal. Per tant, aquí un missatge que donem des del Cressa és la importància de, quan es vegin aquestes lesions, doncs avisar a les autoritats competents, avisar al Departament d'Agricultura, perquè aquests animals cal mostrejar-los i diferenciar si aquells nòduls els provoca la soca vacunal o els provoca la soca de camp.
Acaben d'escoltar l'investigador de l'IRTA Cressa, Enric Vidal, en una entrevista a la finestra d'Olot Televisió. Diuen que des del Departament d'Agricultura i Ramaderia s'està seguint amb una estratègia de vacunació similar a la que ja s'ha implementat prèviament a altres zones d'Europa, com és el cas de Grècia o països balcànics. A la Garrotxa les vacunes ja fa dies que han arribat i ara la vacunació s'està estenent per tot Catalunya. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest dilluns 10 de novembre de 2025.
El dia en 4 minuts.
Unió de Pagesos valora com a impossible la convivència entre el llop i la ramaderia extensiva. Critiquen que el govern de la Generalitat tingui una visió ambientalista sobre aquesta qüestió i creuen que no estan al costat dels pagesos de la zona. El Festival Lluerni ha convidat milers de persones a veure Olot amb uns altres ulls. El festival, realitzat per 15 membres de l'organització, entitats, escoles i instituts de la ciutat, ha il·luminat Olot amb una llum diferent. Desembaràs de llibre d'ocasió dona una altra vida a llibres de segona mà. La llibreria Isop ha creat aquesta iniciativa amb dos objectius: crear comunitat lectora i revifar la vida de llibres oblidats a la lleixa. En esports, la Unió Esportiva Olot es desperta massa tard i empata 0-0. L'equip olotí ha acabat millor amb el Porreres aquest diumenge al migdia, però no ha acabat trobant el camí del gol. En hoquei patins, l'hoquei Olot reacciona tard i cau a la pista del Vendrell per 4-3. Els olotins van encaixar els 4 gols a la primera meitat. A la represa, reacció dels de Miqui Ràfols, que van tenir fins i tot ocasions per sumar almenys un punt. I a la contraportada avui parlarem de Santa Mandra, que presenta el seu segon disc, Fins que porti bastó, amb 11 cançons autoproduïdes i carregades de personalitat. L'àlbum mostra l'evolució de la banda del Cap a la Lluna, que combina estils i sonoritats molt diferents.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Els comuns acusen Junts de tenir Partit Popular i Vox com a companys de viatge i pregunten si també bloquejaran el finançament. Vidal els insta a tornar a seure a negociar polítiques que serveixin als catalans. Per la seva banda, el Partit Popular Català demana a Junts que deixi de mantenir càrrecs en institucions públiques després del trencament amb el PSOE. Rodríguez insta els a Puigdemont a demostrar que la ruptura és real amb les votacions d'aquesta setmana al Congrés. L'ADN d'Anna Echeguibel no coincideix amb les restes del perfil genètic femení trobades al jersei d'Helena Jubany. La instrucció del cas es podria tancar definitivament el proper 28 de novembre amb la declaració de Santi la Iglesia. Repesca de bicis, on la policia local de Vilafranca n'exposa un centenar recuperades de robatoris o abandonaments. El cos obre les dependències durant 2 dies a l'espera que els propietaris les puguin identificar. A la pàgina internacional, la Unió Europea i la CELAC acorden intensificar la cooperació climàtica, energètica i comercial. Llatinoamèrica Amèrica i Europa reforcen vincles en un context de tensió entre alguns estats llatinoamericans amb Donald Trump. I el director i la cap d'informatius de la BBC dimiteixen per l'emissió d'un discurs editat de Trump a un documental emès per la cadena pública britànica. S'han alterat les paraules del president dels Estats Units en referència a l'assalt al Capitoli del gener de 2021.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui encetem una situació anticiclònica, ja amb inversió tèrmica marcada. A cota baixa de l'interior tenim de ben segur la matinada més freda del que portem de tardor. I bé, hi ha algunes petites glaçades a les valls del Pirineu, però alta muntanya ja ha deixat de glaçar respecte al cap de setmana quan vam baixar a 2 i 3 sota 0 a més de 2.400 metres. A Das, a l'aeròdrom, 3 sota 0, 0 graus a la vila de Das. Un negatiu a Puigcerdà, un grau positiu a Olost, a Ripoll i a Sant Joan de les Abadesses. 2 graus de temperatura mínima a Vic, amb boira alta. 2 graus a Olot, força baixa. 1 sota 0 a Camprodon, 3 a la Vall d'en Bas, 4 a Sant Esteve d'en Bas, o 5 graus a Girona. N'hi ha hagut, per exemple, de positives, pel que fa a temperatura mínima, a Núria, a Ulldeter i a la Tosa. Tot això amb un dia de sol i núvols prims, per tant, un sol estones una mica esmorteït, i la temperatura respecte ahir puja lleugerament al Pirineu i a la costa. L'interior quedarà, però, una mica més baixa, és a dir, màximes de 15, a la costa cap als 20 graus. Bé, aquesta situació anticiclònica durarà ben bé fins dijous, i això vol dir nits fredes, potser una mica menys a partir de dimecres, i a partir de dimecres també entra vent de sud-sud-oest. Aleshores, la temperatura es podria disparar. Això vol dir que podríem tenir màximes a la costa, al prelitoral, de 20 a 25 graus, i és una temperatura molt alta. És a dir, que n'estarem pendents dimecres i dijous de temperatures localment una mica extraordinàries pel mes de novembre. Si passem d'aquests 23-25 graus, doncs això és fora de lloc, evidentment. De moment, amb capes de núvols prims, tota la setmana, sol, alguna boira al matí, aquestes petites glaçades que puguin reproduir-se la propera matinada, i de cara a divendres augmenta la nuvolositat, arriba un front desgastat, potser cauen ruixats de poca importància.
Toca el producte, emporta-te'l, aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot, diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 10 de novembre de 2025 en el marc, com sempre, de l'informatiu de Ràdio Olot, al 98.1 FM i a radiolot.cat. Avui comencem parlant dels experts de l'IRTA Cressa que asseguren que la vacuna contra la dermatosi nodular és eficaç i alhora també segura. Diuen que des del Departament d'Agricultura i Ramaderia s'està seguint amb una estratègia de vacunació similar a la que ja s'ha implementat prèviament, per exemple, a altres zones d'Europa, com Grècia o països balcànics. A la Garrotxa, les vacunes ja fa dies que han arribat i ara la vacunació s'està estenent arreu de Catalunya. Ens en dona tots els detalls en Gerard Puigdemont.
El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació segueix amb la vacunació contra la dermatosi nodular. A la Garrotxa, la vacuna ha arribat a les explotacions i des de fa uns dies els responsables de la vacunació han expandit la vacuna a zones no afectades dels radis i punts afectats inicialment. Experts de l'Institut d'Investigació i Tecnologia Agroalimentària i el Centre d'Investigació en Sanitat Animal asseguren que es tracta d'una vacuna eficaç, viva i segura. En parla Enric Vidal.
És un virus atenuat que no provoca malaltia, però segueix sent un virus viu. Llavors, sí que es pot donar algun pic de febre, però molt poca cosa. S'ha descrit també que hi ha fluctuacions en la producció de llet, o sigui, pot baixar una mica la producció de llet. I després, en un percentatge molt petit d'animals, poden aparèixer nòduls cutanis. Nòduls cutanis molt similars a la malaltia normal. Per tant, aquí un missatge que donem des del Cressa és la importància de, quan es vegin aquestes lesions, doncs, avisar a les autoritats competents, avisar al Departament d'Agricultura, perquè aquests animals cal mostrejar-los i diferenciar si aquells nòduls els provoca la soca vacunal o els provoca la soca de camp.
Diuen que l'estratègia de vacunació que s'està seguint ja ha funcionat en altres moments a altres zones d'Europa.
En altres països de la Unió Europea on hi ha hagut aquests brots, no? Per exemple, Grècia o els Balcans, fent aquesta estratègia de vacunació, s'ha assolit l'erradicació de la malaltia.
La dermatosi nodular és una malaltia nova a la península Ibèrica i per això els ramaders continuen atents a l'espera que el fred de veritat arribi. I és que les baixes temperatures poden acabar amb els mosquits que transmeten la malaltia. Seria, sens dubte, un bon aliat per afrontar l'hivern amb una mica més de tranquil·litat.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. Unió de Pagesos valora com a impossible la convivència entre el llop i la ramaderia extensiva. Critiquen que el govern de la Generalitat tingui una visió ambientalista sobre aquesta qüestió i creuen que no estan al costat dels pagesos de la zona. Acusen a més el govern català d'haver amagat durant mesos la informació de la presència de cries de llop entre l'Alta Garrotxa i l'Alt Empordà.
Per Unió de Pagesos, la notícia de la presència de cries de llop entre l'Alta Garrotxa i l'Alt Empordà no ha estat del tot inesperada, però admeten que sí que ha estat un gerro d'aigua freda en el moment actual. Diuen que les administracions aposten més per les polítiques ambientals i protectores d'espècies com el llop que no pas prendre mesures per evitar problemes als pagesos. Raquel Serrat és coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
Aquestes polítiques ambientalistes i proteccionistes són un greuge molt gran per la continuïtat de la ramaderia extensiva a casa nostra. Catalunya és un país molt maco, però molt petit i arrugat. I està ple de gent d'una punta a l'altra. No és Yellowstone. Aquí no hi pot conviure una població gran d'ossos ni una població gran de llops si realment volem pagesos arrelats al territori.
Unió de Pagesos assenyala a la Generalitat d'haver amagat aquesta informació durant mesos als pagesos de la zona. Asseguren que amb la compensació de danys no n'hi ha prou i que fan falta mesures preventives en aquest àmbit. Posen d'exemple el foment de mastins i els tancats elèctrics.
El fet de que hagi sortit a la llum ara que el llop ha criat és una de les proves clares que de la transparència i l'acompanyament i totes aquestes bones paraules que té l'administració cap als ramaders és tot una farsa, perquè els llops no crien pas allà, ara. Els llops crien en la primavera, no? Per tant, de la primavera fins ara s'ha estat amagant que els ramaders que viuen en aquella zona doncs, tenien una parella de llops fixa i que no es mourà d'allà, no?
Diuen que la convivència entre els llops i els pagesos, de la qual parlen responsables del govern català, és impossible. Asseguren que els ramaders pateixen pels atacs que puguin rebre bestiar oví, cabrum, però també equí i boví.
Les comunitats autònomes que, per desgràcia, ja es veuen obligades a conviure amb el llop, els ramaders que saben el que és tenir el llop a casa seva, doncs no n'hi ha cap que parli de que la convivència és possible, perquè no ho és. Ja sé que sortiran ambientalistes i ecòlegs i tothom a dir que això és necessari per una cadena tròfica adequada. Mentida. A totes les comunitats autònomes on el llop és present, la població de senglar, de cabirol, de cérvols, de daines, no baixa. I el que augmenta són els atacs a la ramaderia extensiva.
Segons els agents rurals, des de la Generalitat es treballarà per elaborar un pla de gestió ara que l'espècie ha canviat d'estatus.
La informació és el que ens mou. Ràdio Lot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Lot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Lot, ara i sempre amb la informació. Ara i sempre, amb tu.
El Festival Lluerna ha convidat milers de persones a veure a Olot amb uns altres ulls. El festival, realitzat per 15 membres de l'organització, entitats, escoles i instituts d'arreu de la ciutat, ha il·luminat Olot amb un llum diferent. El director del festival creu que la clau perquè sigui possible és sentir-se el festival com a nostre i afegeix la importància que té per poder veure els carrers com una escenografia i analitzar-los. Néstor Carvajal.
Aquest cap de setmana Olot s'ha pagat per deixar lloc al Festival Lluèrnia. 26 instal·lacions lumíniques des del peu del Montse Copa fins al Passeig Fluvià, passant per tot el centre de la ciutat, han il·luminat les nits de divendres i dissabte. El director del festival, Xevi Bayona, parla sobre la clau que ho fa possible any rere any.
Jo penso que la clau és que tothom s'ho senti una mica seu, no? Que tothom ajuda a fer el festival, no és una cosa que ens fan, no? És una cosa que fem, o que també fan els nens, o han fet els infants, han fet... I això s'està al costat d'artistes que venen reconeguts, gent de fora que ve.
A més, Bayona afegeix que en tancar els llums de la ciutat per obrir uns altres, també tanquem els nostres ulls per veure la ciutat amb uns ulls diferents.
Com a ciutadania penso que està bé per veure la ciutat, per analitzar-la, per veure les possibilitats que té. Al final el que fem són escenografies, veiem la ciutat com si fóssim enginyers, no? Que han de tenir, han de complir una llum, i en canvi ens emociona l'escenografia. No anem al teatre i tenim les llums de sala obertes, no? Parem les llums per poder veure l'obra. I les ciutats podria passar el mateix. Tenim unes normatives més fixes que ens deixen veure, doncs, les ciutats on són una mica més restrictives i té tota la lògica, però durant dos dies poder veure la ciutat com una escenografia és una invitació a pensar, a reflexionar.
Els carrers d'Olot s'han emplenat de fascinació per les instal·lacions d'un festival on han participat i col·laborat escoles, entitats i instituts de la ciutat.
També en matèria cultural, Desembaràs de llibre d'ocasió dona una altra vida a llibres de segona mà. La llibreria Isop ha creat aquesta iniciativa amb dos objectius: crear comunitat lectora i revifar la vida de llibres oblidats a la Lleixa. Asseguren que aquestes ocasions són molt atractives pels lectors, ja que els permet donar una oportunitat a llibres que en condicions normals no oferien. També no volen descartar la idea de celebrar una segona jornada en un futur.
Aquest dissabte, la llibreria Isop ha muntat un mercat de segona mà de llibre, anomenat Desembaràs de llibre d'ocasió. Centenars de llibres de temes molt diversos i alguns molt antics s'han anat acumulant al magatzem, donats per gent. El mercat té l'objectiu, entre d'altres, d'allargar la vida d'aquests llibres i també de fer comunitat lectora. Ho explica la llibretera Agatha Los Santos.
Nosaltres anem rebent llibres, llavors arriba un moment que tenim tal volum que el que fem és celebrar aquesta diada del llibre de segona mà, aquest desembaràs del llibre de segona mà, perquè el mercat del llibre és tan volàtil, els llibres duren tan poc a les llibreries que realment el circuit s'ha d'intentar reaprofitar, s'ha d'intentar que aquests llibres tinguin una segona vida, i aquest seria l'objectiu del mercat.
Los Santos afegeix la utilitat d'aquesta iniciativa i així donar a conèixer llibres que potser, en primer lloc, no ens cridarien l'atenció, però amb un preu reduït els donaríem una oportunitat.
Però és veritat que a nosaltres ens serveix també per aconseguir fer circular tots aquests llibres que teníem allà parats, perquè no hi ha res més trist que un llibre que està a la Lleixa i no surt mai d'allà, no? De manera que sí, efectivament, avui en posem molts aquí a disposició del públic, i a mesura que tornem a tenir un tap de llibre, tornarem a fer un altre al mercat. Segur que el repetirem.
Agatha Los Santos diu que hi ha llibres que per les seves condicions particulars són molt difícils de reintroduir al circuit comercial. Desgast, format antiquat amb lletra massa petita, etc. Aquest mercat ho fa possible i, a més, a un preu assequible pel lector.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec Solfa Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, la Unió Esportiva Olot es desperta massa tard i empata 0-0. L'equip olotí va acabar millor i al migdia davant el Porreres, però no va trobar el camí del gol. Va desaprofitar l'oportunitat d'allunyar-se del descens i situar-se a tocar del play-off. Ara continua a 3 punts, tant de la zona alta com també de la zona baixa. Ens ho explica tot plegat en David Planella.
Jugava contra el Porreres, l'equip que marcava la zona de descens, però no va poder fer el pas endavant que esperava. La Unió Esportiva Olot es va quedar amb ganes de més contra el conjunt balear, que ara continua a 3 punts. L'equip no va estar fi i quan es va posar les piles el partit ja es va acabar. Els millors minuts van ser a la recta final del maig, però no es van traduir en ocasions i el gol no va arribar. El tècnic de l'Olot és Roger Vidal.
Dolguts perquè nosaltres comptàvem amb aquests 3 punts. Creiem que fent el que havíem de fer, aquests 3 punts no es podien escapar de casa, i n'han volat 2, i amb jo que comporta això, no? Són partits que s'han de guanyar, i no pot ser que l'Olot, aquest Olot, deixi escapar aquests punts i la manera com ho hem fet, llançant molts minuts de partit, pensant-nos que poder no calia estar al 100% per guanyar el Porreres.
L'Olot va acabar bolcat en atac contra un rival que va treure aigua del vaixell, però abans de tot això no va trobar la manera de fer mal al Porreres. Sense Pedro del Campo ni Martí Soler, els dos jugadors habitualment titulars al mig del camp, a l'equip li va faltar fluïdesa amb la pilota i va patir a l'hora de sortir amb l'esfèrica controlada des del darrere. Va faltar joc i es van concedir moltes jugades a pilota parada. Roger Vidal reconeix que les baixes van afectar l'equip.
És la zona de creació, la zona, la sala de màquines, no?, de l'equip, i sí que es pot notar, no?, perquè al final juguem amb dos jugadors que han estat han fet el que esperàvem d'ells, però bueno, tenen menys experiència, tenen tots dos 19 anys, surten del juvenil, vull dir que bueno, és diferent, no?, que juguin jugadors més experimentats, amb 30 i pico d'anys, que amb molta trajectòria, és normal.
D'ocasions clares de gol n'hi va haver ben poques i la més important la va tenir el Porreres amb un xut de Toni Florit a dins l'àrea que va salvar providencialment Pol Ballester. Per part de l'Olot, un xut de Brenyer centrada de Rumi i una rematada de cap de Rubén Henry a centrada de Maceo. Totes dues van sortir a fora. L'entrenador creu que es va desaprofitar gran part de la primera meitat.
Tinc la sensació que hem llançat 35 minuts, els primers 35 minuts, que no hem entrat al partit com esperava, i bé, que la segona part hem fet un pas endavant, hem ser capaços de ser l'Olot que havíem d'haver sigut els 90 minuts.
L'empat contra el Porreres té gust de derrota. L'Olot continua 11è a la classificació, ara amb 13 punts, a 3 del descens i a 3 del play-off. Diumenge que ve, a les 5 de la tarda, l'equip olotí tornarà a jugar a casa contra l'Alcoià.
I de l'empat a 0 de la Unió Esportiva Olot a una nova derrota de l'hoquei Olot, que va reaccionar tard i va caure a la pista del Vendrell per 4-3. Els olotins van encaixar els 4 gols a la primera meitat. A la represa, reacció dels amics i Ràfols, que van tenir ocasions per fins i tot sumar algun punt. Per quarta jornada consecutiva, els garrotxins no són capaços de sumar i segueixen a 0 a la part baixa de la classificació. Nova pàgina al guió de l'inici de la temporada 25-26 de l'hoquei Olot. Si fa una setmana l'equip va ser capaç de competir durant els 50 minuts de tu a tu davant del Club Patí Vilafranca, aquest darrer dissabte els olotins no van seguir el mateix full de ruta de partit, especialment a la primera meitat, on a l'equip li va faltar intensitat, segons afirmaven els mateixos protagonistes al final del partit. Tot i començar amb domini de bola i generant algun altre llançament a la porteria de Xavi Arcas, els locals van començar a encarrilar el partit amb el gol al minut 5 de Magí, aprofitant una bola dins l'àrea de Guillem Raurell, porter dels olotins d'aquesta jornada. A partir del primer gol local van arribar els minuts on l'hoquei Olot va estar molt lluny de la seva millor versió. Aldo al minut 7 i Marc Nadal al minut 12 van ampliar distàncies pels de Toni Porta, que van veure com podien generar perill a la porteria olotina amb aparent facilitat. 5 minuts després, el quart del Vendrell, obra també de Nadal. Tot i ser una mala primera part de l'hoquei Olot, a un segon per marxar a vestidors, Anil Mangas va desviar un llançament llunyà de Jan Aumatell i va ser capaç de marcar el 4-1. El tècnic de l'hoquei Olot, Miqui Ràfols, feia aquest anàlisi de la primera meitat, especialment al final del duel.
Que la primera part no hem tingut la intensitat que tocava i hem estat un punt precipitats defensivament quan havíem dit, doncs, d'aquesta capacitat que tenia de fer gols al Vendrell, que arribava aquí amb 12 gols a favor. Havíem parlat de fer una defensa més junta, no s'ha tapat prou el xut exterior, ens hem precipitat a anar a robar bola amb jugadors que tenen qualitat per anar-se'n.
Un gol que posava dins el partit el conjunt garrotxí, que la represa va canviar completament. Va ser més intens, va defensar millor i va atacar encara millor, on va acabar trobant el punt d'efectivitat necessari. Amb un Raurell que la porteria pròpia evitava qualsevol acció de perill dels vendrellencs, a l'altra àrea l'hoquei Olot insistia en la recerca del gol i de la remuntada. No va aprofitar, això sí, una superioritat després de la targeta blava a Lluís Ferrer, però sí que va aconseguir marcar el 4-2 a falta de més de 5 minuts pel final, obra de Jan Aumatell després d'una gran acció individual. Un gol que va servir d'impuls perquè arribés al 4-3 de Joel Pagès després d'una bona jugada del júnior Lluc Crespo. Faltant més de 2 minuts, l'hoquei Olot es va posar amb 5 jugadors de pista i va tenir l'empat a tocar, una reacció que va arribar massa tard.
La part positiva és aquest canvi d'intensitat, aquest objectiu que ens hem marcat a la mitja part de no encaixar cap més gol, d'intentar acostar-nos en el marcador, ho hem anat fent i bueno, al final els hem tingut contra les cordes i ens ha faltat, hi ha hagut alguna parada bona del porter en aquest tram final, fins i tot amb el 5-4. I bueno, marxem marxem una mica dolguts perquè són 4 partits, 4 derrotes i això sempre costa.
Al final del partit, quarta derrota en 4 partits a l'Hoquei Olot en aquest tram inicial de Lliga. Juntament amb el Club Patín Alcorcón, segueix sense sumar cap punt de 12 possibles. El proper compromís dels olotins serà dissabte a la Josep Jou, on rebrà el filial del Barça.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, Santa Mandra presenta el seu segon disc, Fins que porti bastó. Amb 11 cançons autoproduïdes i carregades de personalitat, l'àlbum mostra l'evolució de la banda del Cap a la Lluna, que combina estils i sonoritats molt diferents, des del folk amb sac de gemecs, el rock o l'electrònica, tot plegat amb l'objectiu de reivindicar la seva identitat i el valor i les ganes també de fer música pròpia en l'actual panorama musical català. Informa Natàlia Moreno.
La contraportada.
Els meus amics m'han dit que quan estigui trist millor no agafi la...
Un matí plujós a l'estudi de Sant Privat d'en Bas, tres dels membres de Santa Mandra en reben entre sintetitzadors, altaveus, micros i guitarres. Els Garrotxins acaben de presentar el seu segon treball discogràfic Fins que porti bastó, un àlbum completament autoproduït que marca un pas endavant en la seva trajectòria. En aquesta ocasió, el grup format per Adrià Batlle, Sara Oliver, Marçal Vancells, Àlex Espunya i David Vila s'ha encarregat de tot el procés creatiu, gravat i mesclat a cavall entre Jockey Records i Crossfade Studios i masteritzat també en aquest últim. Adrià Batlle explica que, a diferència del Cap a la Lluna, el seu primer disc, aquest se'l senten 100% seu.
O sigui, hem fet un creixement molt gran, a diferència del primer disc. Simplement per començar, perquè ho hem fet absolutament tot nosaltres, i anar quedant, treballar els temes a dintre de l'estudi, i ha estat absolutament tot a través nostre, o sigui, ens ho sentim molt nostre, i a diferència del Cap a la Lluna, per exemple, doncs ha estat un aprenentatge gegantíssim i estem molt i molt orgullosos de lo que ha acabat sortint. Sí, sí.
Fins que porti bastó és un disc eclèctic i ple de matisos, amb 11 cançons que combinen estils i sonoritats molt diverses, del folk amb sac de gemecs i el funk pop, fins a cançons amb so més electrònic o balades més tranquil·les. Precisament aquesta varietat, explica Àlex Espunya, és part de la seva identitat.
És molt divertit veure que preguntes a la gent o que la gent et ve i diu és que la meva preferida ha sigut aquesta, i de cop he pionat i diu jo aquesta, no? I és un avantatge, jo crec que això, que no hi hagi un single que vagi un capdavanter de dir allò és el que ens representa, perquè tampoc és que ens representi al 100% una de totes aquestes cançons, no?
Tot el disc ens representa, és
exacte.
Això, és sí. La barreja de tot.
Tot i l'entusiasme pel nou projecte, Santa Mandra és conscient del context complicat en què es mouen les bandes emergents en l'actual panorama musical català.
Ara mateix portar un grup de rock en català de música pròpia és una aposta gegantíssima per una comissió que aposta més per a lo segur, que és un grup de versions i un DJ. Llavors tothom està una mica a l'expectativa de veure com funciona i si realment els hi sobre com de portar-nos, no? És una mica, per mi és una situació una mica trista que la dinàmica del panorama musical català sigui que els grups de música pròpia estiguem fent de taloners de grups de versions, però és el que és i és el que el panorama en el qual ens hem d'adaptar, no?
Després d'unes setmanes d'estrena amb diverses actuacions, Santa Mandra continua la gira de presentació Fins que porti bastó. La propera cita destacada serà al gener, a la Sala Club de Bataró, on el grup portarà sargantanes, plastilina o el pitjor que ens podia passar a diferents escenaris i sales d'arreu de Catalunya. I és que, tot i les dificultats, Santa Mandra no deixa d'apostar per la seva essència, la música pròpia, el català i l'accent de la Garrotxa. No arriscar-se, per què no arriscar-se? Podia passar, ens ha passat massa curt.
Amb el grup grup Garrotxí Santa Mandra. Tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 10 de novembre de 2025. Com sempre, més actualitat a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Radio Lot i també, evidentment, a partir de les 3, després precisament del tercer temps, que arriba d'aquí uns minuts, com sempre, amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra amb en David Planella. Gràcies un dia més per la confiança. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Radio Lot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Radio Lot.